Feijóo demana detenir Puigdemont mentre defensa els pactes del PP amb Junts. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigeix a Pedro Sánchez la detenció de Carles Puigdemont i a la vegada defensa acords puntuals amb Junts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Feijóo ha volgut marcar distàncies una setmana després de votar amb Junts mesures econòmiques al Congrés. En el seu balanç de l'any diu que van coincidir en el vot i que en tot cas és Junts qui s'ha mogut de postura perquè ell no se deixa xantatges. Preguntat per si es reunirà amb Puigdemont, respon que és un insult a la intel·ligència pensar que faria el mateix que Pedro Sánchez.
Quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez.
Encara en clau política, crítiques de l'oposició al discurs de Sant Esteve del president Salvador Illa, Albert Prat.
El seu primer missatge de Nadal no ha convençut a ningú. Tots els partits coincideixen que va ser molt poc ambiciós. Els independentistes lamenten que no dediqués ni una paraula al conflicte polític i els comuns van trobar a faltar que parlés de la crisi de l'habitatge. El líder del PP català, Alejandro Fernández, l'ha comparat directament amb un mantecado per dir que va ser un discurs embafador.
La sonda espacial Parker Solar Probe de la NASA ha sobreviscut a una aproximació rècord a la superfície del Sol, Purificació Barcelona.
Sí, aquesta matinada la nau ha comunicat amb la Terra i ha confirmat així que ha sobreviscut a l'acostament més pròxim al Sol aconseguit mai per un objecte dissenyat pels humans. Es tracta d'una fita històrica perquè s'ha situat a només 6 milions de quilòmetres de la superfície solar en una zona amb temperatures d'un miler de graus.
Avui divendres és tot just el tercer dia feiner de la setmana amb aroma per molts de pont entre Nadal, Sant Esteve i el cap de setmana, i això ho noten els hostalers. La Cerdanya és una de les destinacions estrella, Maria Rovira.
Sí, el Pirineu i les comarques d'interior de Girona, just després de Nadal i Sant Esteve, ja s'està notant un augment de visitants tant a la Cerdanya, però també al Ripollès. I, de fet, es preveu una ocupació plena, coincidint amb la setmana de cap d'any. S'espera, sobretot, turisme familiar del país.
Llibertat per la portera del primer equip d'hoquei de Sant Jordi Desvalls, el gironès, detinguda després d'enxampar-la gravant les seves companyes als vestidors. Girona, Clara Jordan.
Sí, les noies van anar als Mossos a principis de mes per denunciar que feia dies que veien que la companya les gravava i quan hi va anar una agent vestida de paisà, dimecres passat després de l'entrenament, la va enxampar infragant i gravant amb el telèfon mòbil les companyes mentre es dutxaven, algunes de les quals menors. Està acusada d'un delicte de revelació de secrets.
Hi ha obert a Barcelona un clàssic d'aquestes dates, el Festival de la Infància, Montse Poblet.
Ha estat obrir i omplir-se. Aquest matí ja hi ha hagut algunes cues per entrar a les activitats més desitjades, els cotxes dels bombers i la Guàrdia Urbana, la construcció d'una ciutat amb peces de fusta, les curses de cotxes teledirigits o el taller de cuina.
Perquè m'agrada cuinar un iogurt de galetes i fruites.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports amb en Marcos García avui amb la notícia que el Barça ha perdut el primer partit per la inscripció de Dani Olmo.
Denegada la petició de cautelar per mantenir inscrit Olmo, però hi ha més vies, ja ho saps. Dilluns, nova vista pel mateix tema, tota la informació d'aquí a res amb en Ramon Salmurri. La Minya Mal celebra el seu boníssim 2024, però diu, esclar, que li falten títols amb el Barça i fer més gols, el sentirem. Farem la prèvia del Barça Estrella Roja, partit d'Eurolliga d'avui mateix, bàsquet amb l'Ernest Macià, i avui el Damià Aguilar ens porta Carlos Sainz i Lucas Cruz, caps de cartell del Dakar.
Com tenim la mobilitat d'aquest divendres, Marriera?
Aquesta hora està tallada la C-53 a les Vall d'en Bas, a la Garrotxa, per un accident de fa pocs minuts. Problemes també la C-16 a Berga per anar cap a la Cerdanya. Hi ha més de 7 quilòmetres de cua. Aturades a la N-145 a les Valls d'en Valira per anar cap a Andorra. Retencions també la 2 a Sant Joan d'Espí cap al Nus del Llobregat. C-58 i C-33 a Montcada cap a Barcelona. Intensitat a la Ronda Litoral a Bon Pastor cap al Nus a la Trinitat i els transports públics a la línia R3 de Rodalies. Els trens circulen fora de l'horari habitual per una incidència a l'estació de Planoles.
I ara mirem el cel.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, què ha de passar a les pròximes hores?
Bon dia. Mirant al cel, no hi veiem res, pràcticament ni un núvol. Fa una hora i mitja encara hi havia boira, baixa, punts de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, ja han marxat. i com a molt fredes, en aquests moments queden temperatures de 2-3 graus a la Conca de Tremp, amb inversió tèrmica notable, 4 a Valdomar a la Noguera, 9 al Carràs, però fora de la boira, ambient suau, 17 graus a Reus, 16 a Barcelona, 17-18, per exemple, al Maresme, a Cabrils, a Arenys de Mar o també a Vilassar de Mar. Tot això amb un cap de setmana que es presenta amb sol. Demà la temperatura de matinada encara pot baixar un parell de graus, per tant, nits fredes d'hivern, glaçades a tot l'interior, fortes al Pirineu, Prepirineu, sobretot a les valls, no tant a les muntanyes, i alguna glaçada arribant al prelitoral. Ja diem, pràcticament cap núvol, però tant demà com diumenge, molta boira, que podria ser fins i tot persistent en punts de Ponent, Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, fins i tot l'altiplà central i alguns contraforts del vessant sud del Prepirineu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues. I com us dèiem, Alberto Núñez Feijóo demana la detenció de l'expresident Carles Puigdemont dies després d'haver-se posat d'acord amb Junts al Congrés. Així és com el líder del PP ha volgut marcar distàncies amb els independentistes en el seu balanç de l'any polític. Ha assegurat que el 2024 ha estat una vergonya per Pedro Sánchez i ha pronosticat que es passarà el 2025 entre els tribunals i Waterloo. Anem a Madrid, Dani Sanviaja.
Hola, bon dia. Feijóo ha intentat restar importància a les votacions que el PP ha guanyat al Congrés gràcies a Junts. Les ha reduït a simples coincidències. Sosté que ells no s'han mogut de posició sobre els impostos a les energètiques. En tot cas, ha estat Junts perquè ell, diu, no accepta xantatges ni reunir-se amb Puigdemont, com sí que farà Sánchez.
Quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez. Decir que el Partido Popular está haciendo cosas parecidas al señor Sánchez, honradamente creo que es un insulto a la inteligencia de los españoles.
I afegeix Feijóo que Sánchez es passarà el 2025 entre Waterloo i els tribunals en referència als suposats casos de corrupció que, segons ell, han marcat el 2024.
Este 2024 ha sido a efectos del gobierno un bochorno. A efectos de quien lo preside, una colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal.
El PP va començar la setmana dient que estaven molt orgullosos de votar al costat de Junts, però ahir Isabel Díaz Ayuso va recordar subtilment que ella no aprova pactes amb els independentistes. El PSOE, que manté que hi haurà foto de Sánchez amb Puigdemont, insisteix a advertir que el PP s'està acostant a Junts. Avui, de fet, el ministre Félix Bolaños ha dit que els populars acabaran reivindicant l'amnistia.
No le quepa duda que dentro de algunos años el Partido Popular dirá que ellos fueron los autores de la ley de amnistía y que ellos normalizaron la situación política, social e institucional en Cataluña. Porque lo hicieron también con el proceso de diálogo con ETA.
En el seu balanç de l'any, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a avalar públicament el president valencià Carlos Mazón, malgrat que s'ha negat a dir si hauria de presentar els tiquets del restaurant on va dinar el dia de la catàstrofe, segons la seva última versió com a president del PP valencià.
I mentrestant, a Catalunya, el primer discurs de Nadal del president Salvador Illa no ha agradat a cap partit de l'oposició. En el seu missatge institucional per Sant Esteve i al vespre, Illa va fer, recordem, una crida a la fraternitat.
El 2025, Catalunya ha d'estar al costat de l'esperança, perquè quan hem compartit esperances, esforços i optimisme, hem progressat més i a favor de tothom. En definitiva, quan hem enfortit la fraternitat, que uneix persones i territoris.
Els adversaris, però, han suspès aquest debut del president, considerant que no va estar a l'altura i que va fer un discurs buit de contingut i ensucrat, Albert Prat.
Sí, pel principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa no va portar res. El seu líder al Parlament, Albert Batet, ha piulat que el projecte del nou govern és adormir Catalunya, sense cap ambició ni lideratge. El d'ahir va ser el primer discurs després de 10 anys de missatges de presidents independentistes i, precisament, el nou portaveu d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, li ha retret que vulgui donar per superat el conflicte polític.
Parla d'Espanya, parla a Espanya, no li parla a Catalunya ni parla de Catalunya. El president Illa dona per superat el conflicte a Catalunya i li parla com una comunitat autònoma més. I això és no entendre el país i això és autoenganyar-se.
I tampoc va convèncer els comuns. El diputat David Cid li preocupa que obviés els reptes que té per endavant.
Vam trobar a faltar, òbviament, que no fes cap referència al principal problema que té avui el país, que és la crisi a l'accés a l'habitatge, a la crisi de l'habitatge a Catalunya. I, per tant, un discurs que no parla del principal problema del país doncs està una mica descontextualitzat. veritat i, de veritat, fora de la realitat.
I el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha tirat de la seva ironia habitual per criticar que va ser un missatge ensucrat i embafador, com si fos, escrit textualment, un mantecado barrejat amb mel i merenga.
No marxis, Albert, perquè els crítics amb la nova direcció d'Esquerra batallaran perquè ni Oriol Junqueras ni la Hisenda Alemany puguin tenir cap càrrec institucional. A mitjans de març, els republicans votaran, hauran de celebrar la segona part del seu congrés intern, han de votar l'estratègia i els nous estatuts del partit, i els opositors es preparen per condicionar el rumb polític tornant de Nadal.
Aquest serà el primer gran pols que volen fer els crítics a la nova direcció d'Esquerra en cas que forcin un canvi del reglament el 16 de març. Elisenda Alemany hauria de deixar l'Ajuntament de Barcelona i Oriol Junqueras no podria ser candidat quan sigui amnistiat. Xavier Godàs, de Nova Esquerra Nacional, creu que, tal i com estan les coses, la direcció s'hi ha de dedicar en cos i ànima.
Això no vol dir que no hi hagi la voluntat de governar tants llocs com sigui possible, però la màxima direcció del partit considerem que s'ha de centrar en el partit i no tenir altres aspiracions que no sigui el partit.
I Gabriel Fernández, de la candidatura de Foc Nou, insisteix que ha de ser incompatible tenir càrrecs dins i fora d'Esquerra.
Si alguna d'aquestes persones vol ostentar algun altre càrrec, pues lo que ha de fer, o lo que hauria de fer, si s'aprovés aquesta reforma estatutària, és deixar el càrrec de president o de secretari general i poder-se postular al càrrec que vulguin.
Els rivals que van perdre el lideratge contra Junqueras volen reactivar-se després de festes perquè és quan la militància es posarà a discutir el nou full de ruta del partit.
I encara en clau política, a la Catalunya del Nord, el nou govern francès desperta poques esperances en la millora de la protecció i promoció de la llengua. I això malgrat el lideratge de l'occità, François Bayrou. En canvi, els pagesos valoren bé que el titular d'Agricultura sigui el mateix que fins ara. Anem a Perpinyà, Laura Bertran.
François Bayrou és nascut a Pau, al Béarn, per l'occità i és favorable a la protecció de les llengües dites regionals. A la Catalunya del Nord se'l recorda per haver permès, en el seu mandat de ministre d'Educació, que una escola immersiva en català, l'escola Arrels, passés a formar part de l'ensenyament públic. El president del CIOCAT, el Sindicat Intercomunal per la Promoció de l'Occità i el Català, que agrupa més de 100 municipis, Pere Manzanares, no té gaires esperances pel que fa als beneficis per al reconeixement de les llengües.
Malgrat la bona voluntat i el crèdit que podríem aportar a François Bayrou, el primer ministre, la situació política i la composició del govern actual no ens deixen esperar cap canvi substancial ni a mínimes en els propers mesos.
Un dels col·lectius satisfets són els pagesos nord-catalans. La ministra d'Agricultura, Annie Genevard, que va visitar el territori a la tardor, continua en el càrrec. Sentim Gerard Majoral, del sindicat majoritari FNSEA.
Hi ha coses que han estat dites i tornar a repetir en un altre ministre hagués estat també tornar al món de treball. Donc, en la mantenint en aquest post, nos fa guanyar un munt de temps per poder tornar a discutir.
Tothom coincideix en l'incertesa del temps que podrà durar aquest govern Bayrou davant de la gran divisió de l'Assemblea de Diputats.
2 minuts i serà 2:45. Fem una pausa, ara tornem.
Catalunya migdia.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho aconsegueix tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb descomptes màgics, com ara un raspall de dents elèctric Oral-B Brown IO 9S per 199 euros. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés. A la botiga, la web i l'app. Feliç 2025.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Aquestes festes al Museu Nacional d'Art de Catalunya us espera la missió Manac.
A partir del 27 de desembre teniu 10 reptes per resoldre en família i descobrir els secrets de les obres d'art.
Convertiu-vos en detectius per resoldre els misteris i rebreu una recompensa.
I per celebrar l'estrena, aquest Nadal l'activitat està inclosa al preu de l'entrada al museu.
Nadal en família al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La missió Manac us espera.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy. Catalunya migdia.
Parlem de Nadal perquè aquestes festes els allotjaments turístics tenen bons nivells d'ocupació i s'acostaran al ple, sobretot al Pirineu, des d'aquest cap de setmana i fins després de Cap d'Any. També Barcelona és aquests dies un atractiu pels visitants internacionals i a les comarques de Tarragona el reclam és Port Aventura. Fem un recorregut pel país per saber-ne els detalls amb Fèlix Martín, Julià Albacar, Pilar García i Clara Chavarría Domingo.
Al Pirineu de Girona, la presidenta dels hotelers de la Cerdanya, Núria Vidal, preveu també una ocupació plena per Cap d'Any.
Estem gairebé tocant el 100%. És el moment de més demanda de tot l'any. Han passat el Nadal a casa amb la família i després al Cap d'Any surten i venen a gaudir de la neu.
El Ripollès, en canvi, rondarà el 80%, similar a la Garrotxa. A la Costa Brava, en canvi, només Lloret de Mar té força establiments oberts amb reserves d'un 75%.
A la demarcació de Lleida, l'ocupació arribarà al 70%, però fregarà el ple a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran durant els propers dies. Els càmpings preveuen penjar el cartell de complet i els hotels calculen arribar al 95% d'ocupació. Xull Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Una bona finalització d'any amb bones ocupacions, fet que ens permet també obrir de cara a l'any 2025 amb optimisme.
El sector del turisme rural també preveu bones xifres d'ocupació arribant al 75%. I pel que fa a les pistes d'esquí, durant tot el període nadalenc esperen arribar a vendre 180.000 forfets, una xifra lleugerament inferior a la assolida l'any passat.
A la ciutat de Barcelona, els hotels estaran plens fins després del dia 1 i els 10.000 apartaments turístics que hi ha a la capital catalana tenen ocupacions de fins al 85%. Marianne Muro és la presidenta de l'associació Apertur.
Molts americans, francesos, alemanys i també del Regne Unit. Són famílies que venen amb fills, consumeixen comerç de proximitat, cultura.
Els visitants que s'allotgen aquests dies en apartaments turístics estan a la ciutat una mitjana de 3 dies.
Durant aquesta època de l'any, la demarcació de Tarragona està en plena temporada baixa. Només hi ha un 20% dels establiments oberts i s'hi preveu una ocupació d'entre un 60 i un 70%, que s'explica sobretot per l'atractiu de Port Aventura durant les festes de Nadal. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona.
L'atracció de Port Aventura és molt important perquè el nostre client sempre és un client familiar i això comporta una bona atracció.
A les Terres de l'Ebre, els allotjaments rurals estan gairebé tots plens durant la nit de Cap d'Any.
I afegim en aquesta proposta nadalenca que Barcelona ha obert les portes una nova edició del Festival de la Infància. Hi ha anat la Montse Poblet.
Una tradició que va passant de generació en generació des del 1963, quan es va fer la primera edició del festival. La diversitat de propostes és gran. Es pot pintar un quadre, fer un taller de cuina, curses amb cotxes teledirigits, un joc amb números o dissenyar una ciutat amb peces de fusta i altres materials. N'hi ha 60 d'activitats, però any rere any, i encara que s'hagin de fer cues, tothom vol entrar als cotxes de la Guàrdia Urbana i els bombers, i si pot ser, posar-se la gorra i l'uniforme.
Té una manguera i també tiene papitar i un mando.
La sirena, és molt important la sirena, però sí, està molt bé.
Entre els visitants, centenars de mares i pares com ell, que ja havien vingut de nens i ara repeteixen amb els fills.
Pues sobre todo que se lo pasen bien, que puedan jugar, construir cosas. Bueno, yo es que venía de pequeño, yo venía cuando tenía, recuerdo, 4 o 5 años. Ja m'ha il·lusió poder traer a mi hija.
El saló estarà obert fins al dia 31 al migdia. Les entrades familiars valen 29 euros per 2 adults i 2 nens i la individual 8,5. Si voleu organitzar-vos la visita i reduir al màxim les cues, us podeu descarregar una app a l'entrada del recinte i podreu veure en temps real quanta estona us heu d'esperar per entrar a cadascuna de les atraccions.
Hi ha coses que passen cada any, com Nadal i aquest Festival de la Infància, altres, en canvi, són extraordinàries. Avui en tenim un exemple. La sonda Parker de la NASA ha sobreviscut a l'acostament més pròxim al Sol aconseguit mai per un objecte dissenyat pels humans. La confirmació ha arribat de matinada hora catalana quan la nau ha tornat a comunicar-se amb la Terra. Després de 2 dies d'incertesa, ha enviat un senyal de color verd que indica que està en bon estat i que funciona amb normalitat. Purificació Barceló, com diem, és una fita històrica.
Sí, perquè la sonda ha arribat a tan sols 6 milions de quilòmetres de la superfície solar. Mai cap altra nau havia estat tan a prop del Sol. Ho destacava Catalunya Ràdio l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català.
La confirmació ha arribat avui. La sonda Parker ha enviat un senyal rebut per les estacions de seguiment de la NASA confirmant que ha sobreviscut el pas més pròxim que mai s'hagi fet al costat del Sol. La nau ha passat a tan sols 6,1 milions de quilòmetres, que és 10 cops menys que la distància que separa Mercuri del Sol.
Les temperatures que ha hagut de suportar la nau són altíssimes. És per això que els enginyers de la NASA van desenvolupar un dels instruments estrella de la missió, un potent escut darrere del qual se situa la nau i que la manté a temperatura ambient.
Durant aquest pas, la nau ha hagut de suportar més de 1.000 graus de temperatura i ho ha pogut fer gràcies a l'escut tèrmic que du, que protegeix els instruments i que fa que notin tan sols uns confortables 29 graus. És una meravella de l'enginyeria aeroespacial.
Des de la missió es preveuen diferents acostaments al Sol, però el de fa dos dies ha estat el més pròxim i s'ha aconseguit també a una velocitat rècord de 692.000 km per hora.
Atents a les explicacions sobre aquest tema d'en Joan Anton Català també aquest cap de setmana al Suplement. Mentrestant, avui us hem de parlar també de la commoció que hi ha al municipi de Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès, després de la detenció de la portera del primer equip d'hoquei, acusada de gravar les seves companyes a les dutxes. La policia la va detenir justament quan feia una d'aquestes gravacions als vestidors. Ara ja està en llibertat amb càrrecs. Girona, Clara Jordan.
Hola, bon dia. A principis de desembre, les noies de l'equip van anar als Mossos d'Esquadra per explicar que havien enxampat més d'una vegada la seva companya d'equip, gravant-les mentre es vestien i es dutxaven. Noies del primer equip, però també algunes menors que entrenaven i jugaven amb elles. La setmana passada la policia va decidir actuar i un agent de paisà amb les noies ja avisades prèviament va anar al vestuari i quan hi va entrar va trobar justament la portera gravant amb el mòbil les companyes. La van detenir de seguida acusada dels delictes de descobriment i revelació de secrets. Quan li van examinar el telèfon van veure que efectivament hi guardava gravacions de diversos dies i n'hi havia d'aquell mateix dia. Va passar a disposició judicial just ara fa una setmana i va quedar llibertat amb càrrecs. El que ha commocionat tot el poble, sobretot el Club Hoquei Sant Jordi, que ha assegurat que no en sabien res fins que es va presentar la denúncia i que col·laboraran amb la justícia per facilitar tota la informació necessària.
I el 2024 es tanca amb rècord d'arribada de migrants a les Illes Balears a través de la ruta algeriana. La Guàrdia Civil ha interceptat més de 330 pasteres amb unes 5.600 persones a bord. És el doble que l'any passat. N'hi ha que han mort durant la travessia. A primera línia de costa, els veïns han vist arribar pasteres davant de casa seva. El corresponsal de Catalunya Ràdio a les Illes Balears, l'Arnau Maimó, ha parlat amb dues testimonis que viuen al sud de l'illa de Mallorca, que es van trobar la realitat cara a cara.
Agost, 8 del matí, zona de Sestanyol de Migjorn, a Llucmajor. L'Anabel es desperta amb una trucada del seu company. Són veïns, viuen a primera línia de costa. Li explica que està arribant una pastera davant de casa seva. L'Anabel surt a la terrassa i veu com arriben a terra una quinzena de persones, alguns menors.
Van desar tota la roba que estava mullada a les roques i després es van posar roba seca i anaven cridant per telèfon. Imagin que estaven cridant a les famílies per dir, doncs hem arribat. Després vaig pensar els hagués pogut ajudar un poquet més, de donar-los aigua, però realment és que va anar tot molt ràpid.
A la mateixa zona del sud de Mallorca, però uns mesos més tard, a principis de desembre, la Joana es desperta a mitjanit, sent unes veus a fora. Treu el cap per la finestra i veu agents de la Guàrdia Civil que han retingut un grup de migrants que acaben de creuar el Mediterrani amb una pastera.
No sentia molt bé que deien, però que tenien gana i que tenien fred. I un va contestar, pues no haver venido. Molt incòmode d'estar a casa meva, d'estar al meu llit calenta. Jo volia fer alguna cosa i no podia, i em venia al cap els tàpers de macarrons que havien sobrat al migdia i deia, ostres, i si els baix? Fins i tot pensaves que com explico això, que no he fet res. Per això ho volia explicar.
Afegim que al País Valencià el govern espanyol renovarà els permisos de residència als immigrants que vivien o treballaven en els municipis afectats per la dana, Maria Núria Rebella.
Així ho explica el diari El País, que assenyala que el text és menys ambiciós del que s'havia plantejat. Inicialment es va parlar d'una regularització extraordinària, mentre que ara el que s'aprovaria és una pròrroga del permís de residència. La proposta preveu, doncs, prorrogar de forma automàtica els permisos que expidin l'1 d'abril fins a finals de l'any que ve. L'objectiu de la mesura és evitar casos d'irregularitat sobrevinguda, com, per exemple, els de persones que treballaven en empreses afectades per la dana o que cuidaven persones grans que van morir durant la riuada.
És un quart i mig de tres. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlem del primer soldat de Corea del Nord capturat a Ucraïna.
Catalunya migdia.
Del 2 al 5 de gener torna tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Última hora.
els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Miqui, 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 acabo de sortir ara mateix de fer-me la prova de vestuari. És tan increïble que crec que no t'ho pots imaginar.
Laura, tia, tinc moltes ganes de tornar a fer el rei amb tu.
Però escolta, amb mi i amb tot Catalunya, no?
Les campanades de cap d'any amb Laura Escanes i Miqui Núñez. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Jugar tot sol és divertit.
Jugar amb els familiars i els amics és encara més divertit.
Per això, Reis d'Orient l'encertaran si et regalen grans moments per tothom amb les consoles Nintendo Switch.
Fins al 5 de gener, tots els seus models estan d'oferta al Corte Inglés.
No hi ha res com regalar moments de diversió.
Amb la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ara amb el joc Minecraft de regal. Només al Corte Inglés.
A la botiga, la web i l'app.
Catalunya migdia.
Com us dèiem abans dels anuncis, al front d'Ucraïna ha caigut el primer presoner de guerra de Corea del Nord. I és la primera vegada que Ucraïna captura un soldat nord-coreà des que el règim comunista de Pyongyang va enviar tropes al país per ajudar Rússia en l'ofensiva. Es calcula que en són uns 10.000 d'homes, tot i que ni Rússia ni Corea del Nord han confirmat mai aquest desplegament, Sàlvia Sarnades.
Si les xifres provenen de Corea del Sur, que per cert està immersa en un moment de caos polític intern i del mateix govern de Kiev. La preocupació principal a Occident és que aquesta aliança militar entre Moscou i Pyongyang reforci el vincle entre dos enemics declarats dels Estats Units i que pugui contribuir a desestabilitzar encara més la península coreana. Segons la investigadora del CIDOP, experta en Àsia, Inés Arco, l'acord amb Moscou és ara prioritari per al règim de Kim Jong-un, perquè està vinculat al programa armamentístic del règim comunista en un marc internacional que els experts ja bategen com la tercera cursa nuclear de la història.
Ara mateix Corea del Nord el que vol és una península sobretot estable per poder enviar les seves tropes a Rússia, al front amb Kursk, perquè aquí el que necessita és el que li pot donar Putin a canvi. Ajuda armamentística i desenvolupament del seu programa nuclear, que per aquí també entra una miqueta aquesta tercera era nuclear.
Segons Kiev, aquests soldats nord-coreans s'han desplegat amb documents d'identitat russos falsos perquè en sigui més difícil la identificació. Zelensky assegura que més de 3.000 nord-coreans han mort al front de la regió de Kursk, dins de territori rus.
I afegim que l'OTAN augmentarà la presència militar al mar Bàltic arran d'un possible sabotatge rus a cables submarins a la zona. S'afegiran a les forces armades d'Estònia, que han començat una operació naval per protegir la infraestructura en coordinació amb Finlàndia, que és l'altre damnificat per l'incident del dia de Nadal al Vermanyà.
Stalin diu que tota agressió tindrà una resposta. De moment el Kremlin se'n desentén, però les sospites se centren en un petroler provinent de Rússia i en bandera de les illes Cook. Les autoritats finlandeses han confiscat l'embarcació, l'Eagle S, a la qual li falta una àncora que hauria arrossegat pel fons marí per fer malbé el cable d'electricitat i quatre connexions d'internet. La reparació es pot allargar 7 mesos.
Hi ha preocupació, Albert, perquè això no és un cas aïllat.
Sí, fa uns dies hi va haver danys a les connexions entre Finlàndia i Alemanya, i Suècia investiga els talls de dos cables al Bàltic el mes passat. Per la ministra de Justícia d'Estònia, Lisa Pakosta, la conclusió és clara i demana un gest més enllà.
It can't be by accident.
Això no pot ser per casualitat. Aquest tipus de situacions no són habituals. Així que amb els desenvolupaments tecnològics que tenim, creiem que és una bona eina revisar també el dret internacional per fer aquestes investigacions més fluides.
Diversos països demanen a l'OTAN que adopti una posició més enèrgica. Brussel·les ha condemnat els fets i es prepara per sancionar l'anomenada flota fantasma, vaixells amb banderes de fora que se salten l'embargament internacional per exportar petroli.
Mentrestant, a Catalunya, les compres en línia, que no han parat de créixer des de fa 10 anys, generen cada any 45.000 tones de residus de paqueteria i 10.000 tones de materials de farciment. De fet, durant les festes de Nadal, aquesta fracció, la del paper i el cartró, augmenta lleugerament respecte a la resta de mesos de l'any, Maria Núria.
L'últim informe presentat per Recero demostra que l'e-comerç genera fins a 4 vegades més residus que el comerç de proximitat. Alba Cabrera és la directora d'estudis de l'entitat.
Estem parlant principalment d'envasos de cartró corrugat o ondulat,
i un petit percentatge correspon a paper i a plàstic, sobretot polietilè de baixa densitat.
Cabrera subratlla l'impacte ambiental de produir tot aquest material d'un sol ús que ràpidament es converteix en grans volums de residus perquè molt poques vegades es reutilitzen.
Són envasos d'ús a llençar. Inclús és habitual, per exemple, que pel tipus d'adhesius i etiquetes que s'utilitzen per tancar aquests envasos en el moment d'obertura es facin malbé. Inclús això dificulta molt doncs, donar-li una segona vida, per exemple, per part de les persones consumidores, doncs, per fer els seus propis enviaments, o inclús pels comerços, no? Per les empreses, que podrien utilitzar aquests envasos que provenen de les devolucions, per exemple, però com és, sovint es fan malbé amb l'obertura, doncs això dificulta molt el seu aprofitament.
Segons dades de l'Agència de Residus, a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, coincidint amb les festes de Nadal, hi ha un repunt de les quantitats de paper cartró que es llencen als contenidors. L'any passat se'n van recollir més de 33.000 tones, més de 16.000 al gener i prop de 17.000 al desembre.
Parlant de residus, després de 75 dies de vaga, el servei de recollida d'escombraries i neteja viària a 4 pobles del Baix Penedès es va recuperant mica en mica. Corresponsal, Montse Gené Riba.
Hola, bon dia. Ahir ja es va reprendre el servei normal de la recollida de les fraccions porta a porta i mica a mica s'anirà normalitzant. Queda com a punt negre les grans acumulacions de bosses d'escombraries als punts d'emergència on encara avui moltes persones hi van a llançar la brossa amb el cotxe, com han fet durant més de 2 mesos. En general, hi ha alleujament entre els ciutadans.
Estic molt content perquè això és una vergonya. No podíem viure així.
Tardores es havia d'arreglar això. Ho haguem pogut arreglar de bon principi, no ara.
I que amb els impostos que paguen tots els contribuents no deixessin permetre aquestes situacions, que crec que són inconcebibles a l'any 2024.
Els alcaldes de l'Arbós i de Llorenç, Joan Sans i Montse Ventosa, estan també finalment tranquils.
És una alegria de que tothom ja tinguem la tranquil·litat, no, d'aquestes festes de Nadal, de tindre aquest servei ja normalitzat.
Era l'important i espero i desitjo que l'acord al que hagin arribat sigui agradable per les dues bandes.
I així ho valoren els treballadors. Andreu Perona, de la CGT.
Hem guanyat la vaga. Hem aconseguit part dels nostres objectius, que ens han pujat el sou un 2,5% anual i no ens deixarem trepitjar mai més.
Ha estat la vaga de la brossa més llarga registrada fins ara.
I abans d'obrir plana cultural, us expliquem que hi ha hagut avenços en la investigació sobre el bacteri Helicobacter pylori present a la meitat de la població mundial. S'ha identificat una soca capaç de provocar càncer d'estómac en ratolins en només 2 mesos. La investigació, feta amb participació de l'Institut de Recerca de l'Hospital Parc Taulí, pot servir per dissenyar estratègies per evitar que la infecció acabi en el desenvolupament d'aquest tipus de tumor. Purificació Barcelona.
Sí, la infecció per aquest bacteri pot provocar gastritis, úlceres i inflamació de la mucosa estomacal i també pot contribuir al desenvolupament del càncer gàstric. I la soca identificada ara ha demostrat que és molt agressiva. Ho explica a Catalunya Ràdio Òscar Quijada, que ha participat en l'estudi.
Per una banda, hem vist la rapidesa amb la que és capaç de desenvolupar càncer d'estómac i també la consistència, perquè en tots els experiments en els que hem provat aquesta soca, doncs hem pogut veure la formació de càncer.
L'estudi pot ajudar a descobrir els mecanismes que fan que la infecció per aquest bacteri acabi en un càncer gàstric per desenvolupar estratègies per combatre o evitar aquests tumors.
Ara passant gairebé 3 minuts de 2:15, fem una pausa per la publicitat i a la tornada, com us dèiem, obrim la plana cultural.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Clarel sabem que hi ha regals i regals. M'encanta. Aquest Nadal tu regales bellesa i benestar i nosaltres et regalem l'embolcall sostenible. A més, emporta't 25 euros en una reserva d'hotel per la teva compra. Clarel, l'art de regalar. Millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 30 de novembre fins al 7 de gener.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
De la pobla i del que s'estima, de la meva enyorança al teu costat, del dolor que el món no expliquen.
El director Marcel Barrena reclama més finançament pels projectes cinematogràfics del país. Ho justifica davant l'èxit que han tingut produccions com el 47, que ha dirigit ell mateix, o Casa en Flames, de Dani de la Orden, que han demostrat que si s'aposta pel cinema català els resultats són molt positius. Barrena confia que hi hagi un canvi de paradigma a l'hora de fer pel·lícules en català i que quan es presentin projectes a productores o plataformes l'idioma no sigui una barrera, Montse Pujol.
Marcel Barrena, director del 47, amb 18 nominacions als Gaudí i 14 als Goya, qualifica el 2024 de molt bon any pel cinema català i posa l'exemple que gairebé mig milió d'espectadors han vist la pel·lícula i la de Dani de la Orden a tot l'estat i creu que això ha de ser una empenta per tothom.
És un cop sobre la taula que ara puguem anar a les plataformes i dir, ei, que és que si tenim els recursos, si tenim una bona història, la gent l'anirà a veure. I tens dos referents molt potents de pel·lis.
I ja no val aquest argument.
Saps? Ja no és, no, la vull fer en català perquè no sé què... Bueno, ja, però és que, claro, en català no va ir ni Dios. No, mira, perdona, Casa en Flames i el 47. Llavors això crec que pot suposar un canvi de paradigma molt bèstia a nivell de la nostra pròpia cinematografia, perquè com més impuls tinguem, més finançament tinguem, més pel·lis com aquestes podem fer.
I Carlos Marquès Marcet també s'afegeix a la demanda de més finançament perquè, si no, projectes com Polvo Seran no es poden dur a terme i expliquen que, en aquest cas, la pel·lícula amb Ángela Molina de protagonista es va poder fer com a coproducció amb Suïssa i Itàlia.
Una pel·lícula com la nostra pues, no es podria fer. Hi ha una internacionalització que permet fer unes pel·lis d'una altra envergadura.
La gala dels Premis Gaudí es farà el 18 de gener a Barcelona.
I parlant de cinema, afegim que 20 productores catalanes, totes de Barcelona, han rebut gairebé 11 milions d'euros per participar en 15 projectes de llargmetratges. Els diners provenen del Ministeri de Cultura, finançats amb els fons europeus Next Generation. D'aquesta manera, el cinema català ha rebut un terç del pressupost total que el Ministeri ha atorgat a les produccions audiovisuals d'arreu d'Espanya a l'última convocatòria d'aquest any. La dotació pressupostària total per la convocatòria del 2024 ha estat de 62 milions d'euros. I també van molt bé les coses als museus de Barcelona. El Picasso bat rècords de visitants i aquest 2024 ha atret 1.130.000 persones. L'espai lidera les visites que han rebut els museus municipals d'enguany. En total hi han passat 4.700.000 persones, un 6% més que l'any passat. Són xifres que s'interpreten en clau molt positiva a Montse Camps.
Sí, segons l'Institut de Cultura, l'increment global de visitants es deu en part a l'impuls del primer any de funcionament del Centre Martorell d'Exposicions al Parc de la Ciutadella i a l'èxit d'activitats de Barcelona com la Llum Barcelona, la Mercè o el programa Creació i Museus. Després del Picasso, els més visitats han estat per aquest ordre el Born Centre de Cultura i Memòria, el Museu d'Història de Barcelona i el Castell de Montjuïc. Pel que fa a la procedència de visitants, un de cada quatre viuen a la capital catalana. El 30% són del conjunt de Catalunya. De la resta de l'Estat, bona part són de Madrid, del País Valencià o Andalusia. I a nivell internacional, la majoria dels visitants són europeus i els segueixen els que provenen dels Estats Units, la Xina i Corea del Sud.
I encara a la capital, Barcelona acomiadarà el 2024 amb un gran espectacle de llum i foc a Montjuïc, Marta Vives.
Sí, serà una festa col·lectiva de gran format organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, l'Avinguda Maria Cristina, al peu de Montjuïc. La proposta artística que es presenta amb el títol Barcelona Batega serà un espectacle de gran format dissenyat per la companyia francesa Grup F, dirigida per Christophe Bertoneau. Es compondrà de més de 500 drons que crearan formes i coreografies aèries carregats amb efectes pirotècnics. El fil conductor del muntatge és l'amor a la natura, a la ciutat i a la convivència. Com cada any, l'espectacle serà retransmès per TV3.
I un últim apunt. Aquest any hi ha hagut una gran producció musical a Catalunya amb una gran varietat d'estils d'artistes com Muixca, Roger Mas o Maria Jaume, entre molts altres. Ara que s'acaba l'any, en fem un repàs amb en Marc Ruiz.
Hola, romàntica.
És molt difícil destriar quins han estat els millors discos catalans de l'any perquè la producció ha estat enorme, molt variada i de gran qualitat. Aquest 2024, per exemple, hem pogut escoltar reines de la música urbana com Muixca, que ha publicat Sexy Sensible, i la seva germana, Patial, que va obrir l'any amb La Joia, un disc amb documental inclòs.
Vull que m'ensenyis a ballar canons.
Encara amb música urbana, Calçotada de Figaflau, ha estat també un dels àlbums més escoltats de l'any.
Si et dones l'esquena no puc trobar un moment de pau.
I hem vist la tornada de grans clàssics com Sopa de Cabra, que s'han envoltat de músics de diverses generacions a Ànima. Hi ha hagut pop de gran qualitat amb la mallorquina Maria Jaume, amb un magnífic Nostàlgia Airlines.
Com el dia i la nit.
Ha estat un dels millors discos de l'any al costat de Fruit del Deliri, una revolució sonora d'oques grasses.
L'amor que es trapa i que perd.
Un dels grans discos publicats aquest any ha estat el segon volum de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
Jo et veig davant meu amb aquest verd de bollonet.
Cançons de Rebost de Marc Pujol, Plora aquí de Ferran Palau o Un idioma nou de Xeri Marsté són discos que també ha valgut la pena escoltar aquest any.
Ara falten 20 minuts per les 3, els esports.
Catalunya migdia.
I avui Marcos García, el titular, és que al Barça li han denegat la inscripció de Dani Olmo.
El jutge ha dit no a la petició de cautelars del Barça per mantenir Olmo inscrit. Ara mateix sabrem què ha passat avui als jutjats i, sobretot, què pot passar a partir d'ara amb en Ramon Salmurri. I és que sort que tenim en Salmurri en dies com avui per entendre realment què està passant. El Barça ha rebut el no judicial en primera instància a la cautelar per inscriure Dani Olmo. Males notícies, això és evident, en el camí més ràpid per mantenir el de Terrassa inscrit a la Lliga, Ramon Salmurri.
A veure, el jutge ha denegat la mesura cautelar sol·licitada pel Barça. El jutge del Mercantil número 10 de Barcelona considera que no hi ha fonament jurídic per aplicar la mesura cautelar, que és el que li demanava al club blaugrana. Per tant, és un revés important, un revés majúscul pel Barça. Ara, a nivell jurídic, el club queda penjant de la vista del jutjat en primera instància. El dilluns, dia 30, el Barça va presentar una segona demanda contra la Lliga, on tornen a demanar una mesura cautelar. Ho fan, això sí, exposant altres arguments jurídics en una demanda molt més dura del Barça contra la Lliga. El Barça carrega contra la comissió delegada de la Lliga, que és l'organisme encarregat de validar les inscripcions dels futbolistes.
D'acord, però perquè jo ho entengui. I si tampoc hi ha llum verda dilluns, què passa?
Doncs a partir d'aquí s'obre un nou món, amb dos camins. El primer, els nous ingressos. Bàsicament, aquesta palanca dels seients VIP. El Barça persegueix un ingrés de 200 milions d'euros a 20 anys. De moment, veurem si l'acaba aconseguint. I l'últim recurs que quedaria és el de l'aval, tot i que el Barça, de moment, encara no el contempla. El que sí que ha traslladat el conjunt blaugrana a l'entorn de Dani Olmo és tranquil·litat, calma i tranquil·litat, que no pateixin, que d'una manera o altra acabaran sent inscrits.
El to farragós és això dels jutjats, això de les palanques, això d'inscriure a Olmo. El to amable del dia és el de Lamine Yamal, que l'hem pogut sentir.
En una entrevista als mitjans del club, on explica que està molt satisfet de com està anant la temporada, tot i que ara mateix està lesionat, amb ganes de poder jugar la Supercopa. La semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Bilbao és el dia 8 de gener i que seria un gran regal de Reis poder guanyar aquest títol. Ha relativitzat el problema que té el turmell i diu que no té res a veure amb la primera lesió.
Estic en un procés de recuperació, que estic molt segur que tornaré millor i amb més ganes. Al final, quan deixes de jugar durant un temps, és quan et dones compte del teu treball, del que estàs fent, i tornaré millor que sempre. No va ser un problema de l'altra lesió, jo crec que és mala sort. Al final és d'un cop que em fa girar el turmell, però bueno, és coses que passen.
Un Lamin que ha explicat que intenta tocar de peus a terra, que es refugia en el seu cercle personal més íntim per intentar pair tot el que l'envolta. Moltes lluances a Hansi Flick, un tècnic que diu li dona total confiança i llibertat.
La veritat que és un any molt important. He anat de menys a més, m'he sentit important tant aquí com a la selecció. Jo crec que és un any que em dona molta experiència. Al final, no per tothom el primer any com titular a un club com el Barça et surt tan bé. Al final sí que m'han faltat els títols col·lectius amb el Barça, que és el que més il·lusió em fa. I bueno, intentaré que aquest any es compleixi tot. Guanyem Lliga, Copa i Champions, tot el que es pugui.
Doncs a banda de Lamine Yamal, que ara el sentíem, sens dubte, Hansi Flick ha estat el gran descobriment en aquest primer tram de temporada del Barça. Doncs això, per saber com és i com era Hansi Flick, el nostre company alemany, l'Oriol Serra, ha anat a descobrir els orígens del tècnic alemany del Barça. Com és Hansi Flick? Com el recorden els que el coneixien? Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Les arrels de Hansi Flick es troben al nord de Baden-Württemberg. L'entrenador del Barça va néixer a Heidelberg, però va créixer a Mückenloch, una petita població de poc més de 1.000 habitants situada a la vall del riu Neckar. Aquí és on Flick, als 6 anys, va començar a jugar al futbol. Uns anys més tard fitxaria pel Sandhausen, ubicat a mitja hora de Mückenloch, i el 1985, als 20 anys, faria el salt al Bayern de Múnich, on s'hi va estar 5 anys. A Mückenloch tothom coneix Hansi Flick. De fet, n'és l'heroi local. És dimarts i a l'únic restaurant del poble ens obren les portes per parlar d'en Hansi, encara que només obren al públic de dijous a diumenge. Friedhelm Bellinger n'és el propietari.
En Hansi continua sent tal com era, sempre tocant de peus a terra. Aquí coneix la gent i hi parla. Quan es troba amb algú, sempre diu hola, sempre diu alguna cosa.
Un dels aspectes que criden l'atenció del caràcter de Hansi Flick, a banda de la seva humilitat, és l'instint de superació, sempre tractant de convertir els somnis en realitat.
Mentre altres nois feien voltes amb les motocicletes, en Hansi s'entrenava. Se n'anava a córrer els diumenges al matí. Per això es veia que ell perseguia un objectiu.
A Mückenloch ningú es perd ni un partit al Barça d'ençà que hi va aterrar Hansi Flick i no descarten deixar-se veure per Barcelona més d'hora que tard.
Hi ha plans de fer una visita en grup a Hansi Flick algun dia a Barcelona.
Per cert, poc abans de fitxar pel Bayern com a jugador, Hansi Flick va formar-se per a treballar al sector bancari fent pràctiques en una sucursal situada a l'altra punta de la seva comarca, conscient que havia de tenir un pla B al futbol, sempre tocant de peus a terra.
Doncs atents aquest cap de setmana al Tot Gira. Més sobre els orígens de Flick i més amb l'Oriol Serra. Aquesta música que ens posa el Jordi Galbany és ideal per parlar del Boxing Day, per Sant Esteve, perquè el futbol anglès no s'ha aturat, però la mala notícia és que tampoc s'ha aturat la dinàmica dolenta del City.
The rise for a tie, and Everton a level. What a well-taken goal that is. City 1 here at the Etihad.
Aquest fragment que ens ha triat en Pau Ros era l'empat de l'Everton, que evitava una vegada més la victòria dels Citizens en aquesta ratxa tan dolenta. El conjunt de Pep Guardiola ha aconseguit, Pau Ros, només 5 punts dels últims 27 possibles.
És setè a la Premier League, fora de llocs europeus, per darrere d'equips com el Nottingham Forest o el Bournemouth, i a 14 punts el Lidl, el Liverpool, que té un partit menys afegit a la victòria per 3-1 davant el Leicester City. És la pitjor crisi de Pep Guardiola des que és entrenador. Dels últims 13 partits només n'ha guanyat un i acumula 9 derrotes després de l'empat a 1 contra l'Everton. L'entrenador de Santpedor admet que no els hi surt res.
I think we were very patient.
Crec que hem tingut paciència, a excepció de les últimes dues o tres accions del partit. Això sí, ara estem en un moment de la temporada en què tot ens requereix molt més de temps per fer-ho funcionar. Però el futbol va de guanyar, de fer gols i d'evitar concedir-los. I sempre ho hem sabut fer bé. Tot i això, aquesta temporada, o més ben dit, aquest últim mes i mig, no som capaços d'aconseguir-ho.
Qui segueix donant la sorpresa en aquesta lliga anglesa és el Nottingham Forest, ascendit el 2022, que va guanyar per la mínima el Tottenham i es col·loca en tercera posició. Chelsea i United van perdre els seus partits i l'Arsenal juga avui.
Doncs déu-n'hi-do, encara futbol al Barça femení jugarà a Sant Mamés. L'Atlètic Club ha fet oficial aquest matí que el seu partit contra les blaugranes es jugarà en Sant Mamés, al seu estadi principal. Serà el dissabte 18 de gener a 4:45 de la tarda. Per cert, que el Barça femení jugarà la primera semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid. L'altre semi enfrontarà el Real Madrid amb la Real Societat. La novetat és que es disputarà a l'estadi de Leganés, a Butarque. Y después de la pausa.
Y creo que es importante empezar esta segunda vuelta bien, partido en casa con nuestra gente y a ganar el partido.
La prèvia del Barça Estrella Roja, primer partit de la segona volta de l'Eurolliga de bàsquet. Amb qui? Amb la Res Macià.
Catalunya migdia.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó.
darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, home, va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQuios, el teu quios digital de revistes i premsa en català.
Enen?
Diuen que un escriptor català va ser candidat 17 anys consecutius al Nobel de Literatura.
És el nostre Shakespeare.
L'Acadèmia Sueca no vol conflictes.
Em dic Àngels Gunyalons i he decidit esbrinar què hi ha de veritat en aquesta història.
Guimarà, el Nobel sense premi. Diumenge a la nit, estrena a TV3.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
I és que el Barça Bàsquet comença avui la segona volta de l'Eurolliga, us ho dèiem fa uns minuts. Juga al Palau contra l'Estrella Roja, un equip amb el mateix balanç de victòries, derrotes que els de Joan Peñarroya, i ho fa només dos dies abans del clàssic contra el Madrid. Ernest Macià.
Sí, déu-n'hi-do quina setmana, eh? Enmig de les festes, Marcos, aquest cap de setmana, efectivament. El gran objectiu és un Madrid-Barça per a molts culers, però Europa pesa i pesa molt, i la situació del Barça encara més, perquè el Barça ara mateix és a una victòria de cada fora, no dels play-off, de la repesca de play-off, el play-in. Per tant, guanyar avui seria molt bo, primer, perquè avançaria un equip amb el que està empatat, però que té millor més menys, l'Estrella Roja, i empataria amb els Alguiris, que hi va perdre, i l'Efes, que també doncs està amb 10 victòries i 8 derrotes. Un partit molt important que li pot permetre al Barça escalar dins el play-in i quedar-se novament a les portes del play-off. I atenció, perquè et puc dir que molt probablement es vestiran de curt dos jugadors que han estat un mes i mig de baixa. El base Raulzinho Neto, que va jugar 8 minuts bastant bons i es va lesionar, era el jugador que substituïa la Provítola, i també Shimesi Metu, el canvi natural, podríem dir, natural, entre cometes, de Jan Vesely, el jugador més efectiu quan Jan Vesely no era a la pista en aquella posició. Possiblement tornin, ho descobrirem avui durant el partit, però pinta una hora i mitja abans del partit que sí que tornaran, i escoltarem ara a Joan Peñarroya a la prèvia d'aquest Barça-Estrella Roja.
Partit complicat, com ja ens van demostrar allà, un equip que juga bé, que està aconseguint victòries, amb una plantilla llarga i plena de jugadors experts i amb qualitat, i bueno, un partit com totes d'aquesta Eurolliga difícil en el qual tindrem que fer les coses bé.
Doncs ens ho anotem, això de Neto, i Meto alerta que podrien entrar avui, ens ho diu l'Ernest Macià, i quan ho diu l'Ernest és que va a missa. Ernest, avui tenim Lliga també.
Sí, un partidàs a Badalona, el Joventut Lleida. Sentirem ara Guillem Vives i Oriol Paulí sobre les opcions dels dos equips per la Copa, tot i que t'he de dir que la Penya ara mateix ho té una mica millor que el Lleida, que està potser més a prop del descens que no pas de la Copa, però bé, una zona relativament tranquil·la. I el que et destaco, Marcos, és que viatjaran 1.000 aficionats al Lleida-Badalona. És la tercera sortida més massiva després de les dues de Final Fours. L'última va servir per pujar a la Lliga ACB. Sí, 1.000 persones del Lleida avui a Badalona, l'afició de la Penya, per tant, que s'haurà de posar les piles per animar el seu equip. Escoltem, doncs, Vives i Paulí.
Ara veurem que ens venen dos partits seguits a casa, la competitivitat que tenim, i sobretot el següent rival, que també està en un gran nivell de forma, i també seran dos partits que ens marcaran també l'objectiu de Copa.
Que es parli a fora, això. De moment nosaltres tenim clar que no és el nostre objectiu, que hem d'anar dia a dia. No pensem més enllà perquè seria un error.
Aquests dies toca Dakar a tota hora, en tot moment. El campió vigent del Dakar, Carlos Sainz, sembla incombustible. El madrileny, amb el seu fidel Lucas Cruz, el seient de la dreta, afronta una nova edició del Dakar amb un cotxe nou. el Ford Raptor, i ho sap tot, com no pot ser d'una altra manera, el Damià Aguilar.
Per l'edició 47 del Dakar, Ford entra de ple com a marca oficial a la classe reina, l'Ultimate, amb quatre vehicles, dos dels quals per Carlos Sainz i Nani Roma.
La gran novedad para nosotros es el coche nuevo, ¿no? Debutar con el Ford Raptor, que hemos hecho bastantes kilómetros, hicimos el Rally de Marruecos. Y eso sí que cambia para mí y para el equipo, porque de hecho es la primera vez que el equipo va a competir con este coche nuevo.
Sainz va quedar lliure després de guanyar el Dakar 2024, quan la marca Audi va tancar la seva participació en la prova de l'Aràbia Saudita amb la quarta victòria del madrileny. 17 Dakars per Sainz, 18 per Lucas Cruz, junts tenen 4 Tuaregs amb 4 marques diferents. El 2010 Volkswagen, el 2018 Peugeot, el 2020 Mini i el 2024 Audi. No s'amaguen i pensen que es pot guanyar a la primera, però amb molta oposició.
El coche ha nacido bien, es un coche que desde el minuto uno yo creo que los pasos que hemos dado han sido correctos, hemos hecho una buena puesta a punto y no ha habido casi ningún momento de decir volvamos para atrás porque vamos en la mala dirección, todo lo contrario, hemos ido bien. También es cierto que a esta etapa de mi carrera deportiva pues tengo claro hacia dónde quiero ir y conjuntamente con los ingenieros creo que hemos hecho un buen trabajo. Ahora, solo el tiempo, la dureza del Dakar y las circunstancias, pues con el tiempo nos dirá si ha sido lo suficientemente bueno o no.
I és que a la classe reina de les quatre rodes hi haurà les marques Dacia amb Nasser Al-Attiyah i Sebastián Loeb, Toyota amb Lucas Moraes i Yassid Al-Raji i Mini amb Guillaume de Mevius, per esmentar alguns dels rivals dels actuals campions. Per al copilot Lucas Cruz és difícil saber on és cadascú.
Aquest és l'objectiu, fer un vehicle que estigui lluitant i es pugui aconseguir la victòria, però és un cotxe jove o molt jove, no? És difícil de saber on estarem, no? Perquè amb el nou canvi de reglamentació, els cotxes de la competència no sabem on estan, no ens hem barallat en cap cursa amb les mateixes condicions.
Lucas Cruz diu a Catalunya Ràdio que el recorregut permetrà força canvis de lideratge.
Jo crec que serà una cursa en la que hi haurà molts canvis de lideratge amb unes diferències grans que d'un dia a un altre farà un tomb la classificació de dalt a baix i tornarem a començar una altra vegada la guerra. És un Dakar que es presenta molt estratègic, inclús més que l'any anterior. Valdrà més la pena moltes vegades a regalar temps, que al final diuen que el que regala bien vende, pues jo crec que serà una mica la tònica d'aquest Dakar.
A diferència del Dacia, el Toyota o el Mini, el Ford Raptor de Sainz i Cruz és un cotxe fabricat des de zero amb un motor i unes suspensions diferents de les dels seus competidors. El Dakar 2025 començarà el dia 3 de gener amb una pròleg al sud de l'Aràbia Saudita, a Bisha, i s'acabarà també al sud d'Aràbia, però al vell mig del desert de l'Empty Quarter, el dia 17 de gener.
Doncs molt més aviat. De fet, avui mateix tenim partits de futsal. I és que la Lliga Masculina de Futbol Sala avui tenim partits de l'Indústria Santa Coloma i del Barça de Vitobac.
Els dos equips catalans de la màxima categoria continuen sense treure el seu calendari i aquest vespre tornen a tenir partits de Lliga. El Barça repeteix enfrontament com a visitant a la 12a jornada després de patir el passat cap de setmana a Jaén la pitjor derrota de la temporada, tot just quan els blaugranes eren el millor moment de joc i resultats del curs. El conjunt de Tino Pérez buscarà oblidar el 9-4 advers de Jaén, que de retruc els va fer perdre el lideratge a partir de 8:45 avui a la pista del Xota Navarrés. Un partit en què té molts números de reaparèixer l'ala blaugrana Halid, un dels nouvinguts d'aquesta temporada. Halid, procedent de l'Indústria Santa Coloma, es va formar a la base blaugrana i va arribar lesionat del Mundial del passat setembre.
Tinc aquella espineta clavada des de fa molts anys perquè la meva il·lusió en el filial era debutar amb el primer equip, no va poder ser, vaig tindre que sortir i ara que he tornat ha retardat tot una mica.
Un triomf del Barça a la pista del Xota, el novè classificat, beneficiaria al seu torn l'Indústria Santa Coloma, que és vuitè i per tant ocupa plaça, que donaria accés a la Copa d'Espanya. La lluita per accedir-hi és aferrissada, quan queden només 4 jornades perquè s'acabi la primera volta i els colomencs volen tornar a una copa 9 temporades després. L'equip dirigit per Xavi Closas s'ha fet port de casa i així vol seguir davant del Burela Gallec, que és 12è, i que si cau a Santa Coloma, l'Indústria es trauria del mig un rival directe per a la cita del març a Cartagena. Això ho té ben clar el porter colomenc Borja Puerta.
Un rival directo, digamos, y nosotros tenemos la ambición de seguir sumando y hacer los máximos puntos posibles, sobre todo en la primera vuelta. Entonces va a ser un partido muy importante.
L'Indústries Burela començarà a 8:15, una hora abans que el Xota Barça.
I per acabar, Pau, a l'NBA, victòria aquesta matinada dels Nets del badaloní Jordi Fernández.
Triomfa la pista dels Milwaukee Bucks per 111-105. Els Nets ara sumen un balanç de 12 victòries i 18 derrotes i aquesta matinada torna a jugar. Serà a partir de 12:15, hora d'aquí, quan rebin els Spurs de Víctor Wembanyama.
I una xifra espaterrant que m'has dit abans, els partits de Nadal de l'NFL, rècord històric d'audiència, quina quantitat?
65 milions d'espectadors acumulats entre els dos partits, Steelers contra Chiefs i Texas contra Ravens, més l'espectacle al descans de Beyoncé.
Déu-n'hi-do, aquesta és pràcticament l'audiència que té el vot a partir d'ara per parlar d'informatius. Ara us deixem amb ell.